Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que no saps que estàs escoltant ara mateix, home, clar que ho saps. Estàs escoltant Herrera en COPE, ara des de Barcelona, a través de les emissores COPE, Catalunya i Andorra. Arribarem, si tu vols, i sí que vols, perquè sé que estàs ahí i som cada vegada més. Fins a les dues, saludo a tot l'equip, que avui sí, ha estat molt, molt puntual. Com es nota que no és dilluns? Els dilluns li costa a tothom enxegar. Els periodistes, sobretot. Però avui estem tots aquí. Hola, Montserrat, bon dia.
Què tal, bon dia.
Hola, Carles Ossada, bon dia.
Bon dia, però m'encanten els dilluns.
Sí, sí, ja ho sé. Ja.
Dimarts és una cosa que fluixeja més.
Jo no estic preguntant si li agraden els dilluns. Dic que els dilluns ens costa a tots arrencar una mica. No dic si li gusten o no.
Com que parla vostè per tots?
No enganyi vostè l'audiència.
Parli per vostè mateix, home.
No enganyi vostè l'audiència. He arribat amb un minut i sis segons de retard.
Molt bé, molt bé, ja està.
No enganyi vostè.
Però vist que parla en nom de tots.
Escolteu una cosa. Per això sóc el senyor director. Deixa entre cometes. Sempre entre cometes. Escolteu, avui hem preparat un programa, jo diria, és una barreja, Montserrat, entre
mar i muntanya.
Moda, muntanya, bosc, carretera, hi ha de tot una mica.
Però no menjar, mar i muntanya és un menjar exquisit.
I també parlarem...
Ullastre amb els camarrans.
Parlarem d'un tema que a vostè li encanta, parlarem del procés. Parlarem del procés, parlarem d'un llibre, ho dic ara, serà a partir de 2:15, ens visitarà un periodista molt conegut que es diu Ernesto Ekaizer, que ha fet un llibre que parla de les persones, Lozada, parla de les persones, d'alguna de les persones que han participat en el procés i d'algunes persones que no coneix ningú, de les que ningú ha parlat. Per exemple, d'un individu, que es diu d'un senyor que es diu Roc, que en un pendrive portava tot el que havia de ser el procés, que al final no va ser. Jo ho recomano perquè és un llibre per tothom, no és només un llibre perquè estan a favor, sinó és un llibre per tothom, per entendre millor aquest patiment que tots hem portat en el cos i que encara portem. Parla de la sentència, etcètera. Però abans de que arribi això, la Montserrat us parlarà, per si no ho sabíeu, que si prepareu el pessebre, com cada any, i us agrada posar molta molsa, és a dir, que el pessebre sigui molt verd, doncs atenció, perquè només si aneu al bosc s'ha d'agafar una quantitat petitona, perquè si agafes més del compte et poden sancionar. Els agents rurals et poden sancionar. No només si agafes molsa, si agafes teix o agafes grèvol, d'acord? Doncs atenció al tema. Després, cada vegada hi ha més botigues que ja estan una mica cansadetes o fartes de que entri la gent, que no compri, que es provi la roba, que faci una foto a la roba i que després compri aquesta roba a internet, online, perquè diuen que és més barat. Doncs aquesta tendència, hi ha moltes botigues que la volen parar. I com la volen aturar? Doncs ens ho explicarà una experta en màrqueting i publicitat. I encara es queda un sistema que s'està provant de forma... Barcelona serà la ciutat pionera en provar un sistema el més avançat del món per evitar atropellaments de vianants. Participa la Direcció General de Trànsit, participa l'Ajuntament i participa l'empresa amb la que parlem. Tot això i alguna cosa més, senyores i senyors, aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra, i ara la Montserrat sortirà amb una notícia que no sé si ens farà caure tots de la cadira, de riure o de pena, no ho sé.
Bueno,
no ho sé.
Almenys és una mica paradoxal. Mira, us explico. Avui ens situem al Parlament d'Irlanda, que, atenció, s'han gastat ni més ni menys que 800.000 euros en una impressora. Fins aquí pot semblar que tot és correcte, tot i el seu elevat preu, però hi ha un problema.
No doni idees.
No la poden fer entrar a l'edifici perquè no passa per la porta. La cambra ja ha obert una investigació contra els funcionaris irlandesos per esbrinar com s'han gastat aquests diners sense adonar-se que les dimensions de l'aparell eren massa grans. La màquina fa 2,1 metres d'alçada i 1,9 metres d'amplada. La van comprar a finals de l'any passat. Sembla una nevera, això. La van comprar a finals de l'any passat, però no va ser fins que la van rebre que es van adonar que no passava per la porta de la cambra, amb seu a Dublín. Segons informa el diari The Irish Times, que el llegeixo cada dia abans de posar el peu al terra...
Diari de referència de la Rodríguez.
Els treballadors van intentar retornar-la, però no van poder perquè s'havia signat un contracte que no ho permetia. Saps aquelles compres low cost que dicen, no, mira, la compres, però no hi devolves.
I no hi cabia per la porta.
No. I com a conseqüència, el Parlament irlandès, què ha hagut de fer? Reformes per adaptar l'interior de l'edifici a les proporcions de la impressora. I aquestes modificacions han costat 230.000 euros.
Més el que va costar la impressora.
Exacte, però finalment, aquest mes de setembre ha aconseguit instal·lar-la. Però ara es troben en un altre problema.
Quin?
I és que part del personal es nega a aprendre a fer-la servir fins que no els augmentin el sou.
Però per què volen una impressora tan gran?
Pues no sé.
Per imprimir...
Però
no
sembla,
sé.
És com una
ja manera. Ho sé, per imprimir polítics en 3D.
Possiblement.
Estaria bé. Oh, el temps! Carles Osada,
què tal?
La pluja demà.
Demà, aquesta tarda ja comença a arribar, eh? Sí, aquesta tarda ja tenim la primera avançadilla d'aquest mal temps que demà abraçarà tota Catalunya amb ruixats que poden ser, doncs, alguns punts força intensos. Aneu amb cura, sobretot comarques de Girona, de cara a la jornada de demà dimecres. Avui, aquest matí, encara cel serà bona part de Catalunya. A la tarda creix la velocitat, algun ruixat ja dispers, poc important encara, i temperatures a la banda baixa, 12 graus ara a Barcelona, 12 a Tarragona, 10 a Girona, 7 a Lleida i 5 a Andorra la Vella. No tenim cap problema ni al transport públic ni tampoc a la xarxa viària. Matí molt tranquil, eh?
I l'actualitat pendent, òbviament, de la Constitució del Congrés de Diputats de les Corts, a Madrid, sí. És a dir, la Càmera Baixa i la Càmera Alta.
Ja tenim presidenta, eh?
Ja tenim presidenta, Meritxell Batet.
I Pilar Llop al Senat. Del senyor Manuel Cruz, eh?
Escolti, i aquí a Catalunya què passa?
Aquí a Catalunya, bueno, tenim d'entrada reunió del govern de la Generalitat, que suposem que hauran analitzat també el que avui estem analitzant tots, que és aquest informe PISA que surt de tant en tant sobre la situació de l'educació arreu d'Europa, i sempre ens fixem en Catalunya i Espanya, i un cop més, doncs, sortim molt mal parats, tant a nivell espanyol com
matemàtiques,
català. Bueno, en general, Catalunya continua a la cua, tot i que s'està dient i es ven que el model educatiu català és capdavanter, dels més punters. Doncs no, estem en els rànquings a nivell mundial, a la cua de la cua. Aquest és un dels temes, evidentment, centrals de la jornada. També les dades de l'atur, com sempre, que comença més. De nou, per el cinquè mes consecutiu, l'atur ha augmentat de 2.900 persones. Ara hi ha unes 390.000 persones sense feina a Catalunya. Aquest serà un altre dels temes centrals. I d'altres qüestions que estem analitzant, com per exemple, una posada en escena que hi ha hagut aquest matí de tots els restaurants i restauradors de la ciutat de Barcelona, amb tota l'oposició i gent també molt important, en contra d'aquest increment de les tasses, de les terrasses que vol tirar endavant l'alcaldessa Colau ja de cara a l'any 2020. Vull dir, hi ha oposició total i és un nou front de guerra que té oberta l'alcaldessa en contra dels bars, restaurants i sobretot les terrasses, que hi té fixació aquesta senyora amb les terrasses. En fi,
gràcies,
quan som un país mediterrani, la gent ens acaba amb les terrasses, no?
Home, i tant, clar, sí.
És millor volen estar... tancats a casa.
Sí, clar. Gràcies, Carles, que vagi molt bé. Sí, ja està. Avui s'ha comportat. No com ahir, que va estar 15 minuts parlant sense parar i no havia manera de fer-lo callar. Gràcies, Carles Osada.
És que no em deixa parlar.
Després som uns altres els que tenim la fama de fan de micro i això.
Gil, estic preocupat.
Per què?
Estic preocupat perquè Messi, sempre que té l'oportunitat de parlar, ja comença a dir que es vol jubilar, que vol marxar, que vol plegar, que està cerca al final.
Miri, aviam. És un dia perquè el barcelonisme estigui content i estigui orgullós de Leo Messi, de les seves sis pilotes d'or, etc. Potser no és el dia, però potser demà passat... Bueno, avui en parlarem d'això, Esports Cope, però què està més a prop en el temps, senyor Collado?
Digui.
El començament de la carrera esportiva de Leo Messi o el final de la carrera esportiva de Leo Messi?
Com? El començament?
Què està més a prop en el temps?
El final...
Ja està
clar,
siguem
home.
Realistes. I o sigui, això, tard o d'hora, doncs arribarà un dia que s'abaixarà. O tres o quatre... Miri, ja m'ha fet spoiler, Collado.
I perdoni, eh?
Quantes temporades més de futbol creieu que li queden a Leo Messi? És la pregunta blaugrana del dia d'avui a Esports Cope. Una, dues, tres o quatre? Dit d'una altra manera, 2021, 2022, 2023, 2024... Messi té una virtut, dues virtuts. La primera, s'ha sabut reconvertir com a futbolista. I la segona, és el futbolista més intel·ligent a l'hora d'economitzar esforços. És a dir, tu el pots veure, entengui'm, pasturant sobre el camp molts minuts, però quan toca fer la pressió, la fa amb èxit. Sí, sí. O quan toca decidir un partit com el Metropolitano, agafa la pilota, mireu, això acabarà en gol perquè faré, com aquella pel·lícula, faré això, això, això i això i això, xutaré de rusqueta i gol.
I gol.
I s'ha acabat la història.
Molt bé.
Bueno, que, evidentment, la ressaca de la pilota d'or, tema central avui a l'edició d'Esports Cope, 3 i 5 de la tarda. I en plana futbolística, doncs, l'altra cara de la moneda, l'Espanyol. Està el Quique Iglesias amb una trobada informativa amb Roger Guasch. Comença apuntant una xifra. 12 milions d'euros.
Per comprar prejugadors?
Bueno, anem a veure què donen de si 12 milions d'euros. Un altre cop em fa vostè spoiler. Pregunta blanquiblava, pregunta blanquiblava del dia d'avui a Esports Cope. 12 milions és una xifra prou per ajudar l'equip a salvar-se? Sí o no? Perquè són els que hi ha. Són els que diu el club que hi ha. Els pots utilitzar en un, dos, tres jugadors, quatre... Anem a veure. Quique Iglesias està en aquesta trobada informativa i, evidentment, avui a Esports Cope analitzarem, dia de festa per la plantilla de Pablo Machín, com està el patí blanc i blau, que està, la veritat, doncs, força delicat.
Gràcies, Gil. Fins després.
No va vostè a escoltar ja Bartomeu, que ja més hi per estona, no es preocupi.
No, gràcies, gràcies.
Vale.
Que vagi bé. Adéu. És que quan Bartomeu diu una cosa, jo sempre entenc la contrària.
No me la deje votando, que remato a porteria. Adiós. Això de dir una cosa i fer una altra, tenim exemples allà on vulgueu, eh?
Sí, senyor. Sí,
vale,
senyor.
Correcte.
Digui,
Montserrat. Doncs...
Adéu, que vagi molt bé. Bones tardes.
Doncs, sempre l'Enriqueta, eh?
@CopeCatalunya i Andorra és el nostre perfil al Twitter, a l'Instagram i al Facebook, que hem de dir que avui és el Dia Internacional de la Discapacitat i és un dels temes més comentats, com també el de l'atur. Atenció, perquè hi ha 53.114 afiliados menos a la Seguridad Social, 20.525 parados más. Es el peor dato desde el mes de noviembre del año 2013. També s'està parlant d'una dada gaire bona. Informe PISA. Els alumnes de 15 anys saquen la nota més baixa en ciències des de que existeix el PISA. També s'està parlant del show de Mateo Messi, el fill de Leo Messi, a la gala del Balón d'Oro. També s'està parlant de Meritxell Batet, que repeteix com a presidenta al Parlament, al Congreso de los Diputados, perdó. També de Melania Trump i la polèmica per la decoració que fa de Nadal, una mica exagerada. I atenció, perquè avui hem de felicitar els amics de Navarra, perquè avui és el dia de Navarra.
Sí, senyora, los navarricos, que os vaya bien el día. Felicidades,
San Javier, San Francisco, San Francisco Javier.
San Francisco Javier, abrazos a todos.
Un beso.
D'aquí nada, hablamos de... Parlem d'això d'agafar molsa o agafar grèvol al bosc. S'ha d'anar molt en compte, perquè són espècies naturals molt, molt protegides.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Arriba la pausa publicitària. Prenta un descans amb Gigante del Colchón.
Benvingut a l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. 100 anys d'artesania familiar que ha estat valorada amb moltes medalles d'or.
Aquestes festes, un cava elaborat de les primeres premsades de raïm. Cava Canals i Munner. Un cava que ajuda a quedar bé.
¿Todavía no sabes dónde celebrar la cena o comida de Navidad este año? El Hotel Eurostars Gran Marina es el espacio ideal que estabas buscando para este evento. Te ofrecemos diferentes menús y salones preparados para acoger a grandes grupos. Reserva ahora en www.granmarinahotel.com y vive la Navidad con el Hotel Eurostars Gran Marina.
Al Joan, al Sergio, al Eduard, a la Marta Eugenia, al Mohamed, a la Judit... A la Maria, a Càritas, aquest any hem ajudat 220.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. Sigues el seu àngel i col·labora a caritascatalunya.cat.
Para el Black Friday. Friday. Yo ya estaré descansando en un nuevo colchón con hasta un 70% de descuento. Así son los Black Days de Gigante del Colchón. Porque sabemos que para tu comodidad necesitas más de un día para decidirte en una elección tan importante como la de tu nuevo colchón. Desde ya, Black Days en Gigante del Colchón y con descuentos de hasta el 70%. Encuentra tu tienda más cercana en gigantedelcolchón.com y empieza ya a descansar.
El Barça de la Pilota d'Or vol consolidar el liderat. Ho viurem com sempre amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Falten poques setmanes per encetar el Nadal i moltes famílies segur que ja heu engegat de posar de punt de la llar, l'arbre, els llums i el pessebre. De pessebres ja sabeu que n'hi ha de mil i un tipus, però en tots has d'evitar fer servir la molsa natural. Com expliquen des del Departament d'Agricultura, les molses són petites plantes, hàbitat de molts animals, que protegeixen el sòl de l'erosió. Per això, el Departament d'Agricultura estableix un seguit de normes per regular-ne la recol·lecció. Per començar, qualsevol producte que vegeti en terreny forestal és propietat del titular del terreny i, per tant, per agafar-ne és necessari l'autorització del propietari. A més, en el cas concret de la molsa, existeix el manual de bones pràctiques. Normes de recol·lecció sostenible de la molsa. Aviam si ho he dit bé, senyor Comelles, agent major de recursos forestals dels agents rurals de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, correcte, ho he dit molt bé.
Me n'alegro, me n'alegro. Escolti'm, hi ha poca gent o hi ha molta gent que en sap això de la molsa o del grèvol o del teix, per exemple?
Sí, hi ha molta gent perquè és una tradició molt arrelada i molta gent coneix que aquestes plantes així són, però que també moltes tenen cura i que les poden agafar.
Per què no hem d'agafar exactament la molsa o el grèvol, que en parlàvem ara mateix, d'aquests espais? Per conservar l'espai, per aquest terreny privat, per què exactament?
Efectivament, perquè són plantes que protegeixen el sol, en el cas de les molses, perquè és un hàbitat molt particular, on viuen petits animalons, a més a més ens protegeix el sol de la erosió, però en el cas del grèvol, a més, perquè és una espècie protegida.
I quan s'ha de recollir, o quan es pot agafar, exactament? Hi ha un màxim de molsa que podem agafar?
Sí, podríem, a títol particular, qualsevol llar, podem aportar-ne una miqueta cap a casa, no hi ha cap problema. Però és evident que és una tasca que minimitzar al màxim, perquè totes les llars, si recollim molsa cada any per 3 setmanes que dura el Nadal i després la llencem, és una cosa molt viable. Uh-huh. Hauríem de fer servir alternatives a la molsa o reutilitzar la molsa que tinguem de l'any anterior.
Uh-huh. Imagino que per agafar aquesta molsa, en el cas que agafem la, diguem-ne, el màxim per mes, s'han de fer servir unes eines adequades o amb la mà ja s'hi val?
Ara se li valdria i podríem arribar a treure-la fàcilment, perquè tampoc hem de poder treure molt gruix, perquè pensem que fins a 3 centímetres seríem que es podria dir raonable, més avall seria ja arrencar les arrels i deixar la planta al terra totalment sense capacitat de regenerar-se. Pensem que la planta l'estem tenint una ferida, li estem traient tota la part superior i, per tant, hem de minimitzar aquesta situació.
En cas de que ens agafin, mai millor dit, agafant molsa, què ens podria passar?
Miri, a títol particular, si fem una petita quantitat i no fem una taca més grossa d'un metre quadrat, no estem fent res malament. És podria ser una pràctica i es podria arribar a fer. Ara bé, si estem fent una situació que no sé, que més fundària dels 3 centímetres, una taca superior a un metre, és una infecció ja, perquè estem desprotegint el sol, estem donant una poca cobertura al terra i hi ha un risc d'erosió, a més de que estem perdent biodiversitat i plantes al terra.
I en el cas, per exemple, del grèvol o del teix, què passa?
Aquests casos són diferents, perquè aquestes espècies són protegides. Actualment, la normativa les ha declarat protegides i, per tant, no podem agafar cap part d'aquestes plantes que hi hagi al bosc, ni tan sols les llavors. O sigui, nosaltres no podem recollir un bosc grèvol, ni les botes vermelles, ni cap part de fulles, branques, res, perquè és una espècie protegida i ha de restar tal com està en el seu estat silvestre.
Comella, si sóc testimoni d'un delicte o d'una infracció contra la fauna, la flora o els espais naturals, això ho podem denunciar a títol personal?
Clar que podem denunciar-ho, hem de posar en coneixement, perquè estem parlant d'un delicte, estem parlant d'una situació molt greu, sí, i tant. Això ens hem de comunicar-ho a l'autoritat competent.
O sigui, trucant al 112, per exemple...
El 112, si alerten al 112, doncs es posarà el mecanisme en marxa i es posarà a treballar sobre el tema.
Imagino que el fet també de tallar arbres, també això està penat, no?
Sí, la situació dels arbres, quan parlem d'arbres de forma genèrica, espècies d'arbres, poden ser profitables, poden ser tallables. És a dir, hi ha arbres que es poden tallar, un arbre que hi hagi una autorització o un règim de comunicació, és a dir, el tràmit administratiu que pertoqui es pot tallar, però en alguns casos no es poden, bé sigui perquè estan en un lloc que no es poden tallar o bé perquè són espècies protegides.
Escolti'm, senyor Comellas, amb el tema del canvi climàtic s'ha notat? Hi ha menys molsa del que és habitual o està desapareixent?
Bueno, la molsa encara està aguantant, però pensem que aquests estius tan durs, cada vegada tenim estius més calorosos i amb menys règim de pluviometria, doncs no ens està ajudant gens.
Clar.
És un escenari advers, però bé. De moment encara anem mantenint, a veure quan aguantarem així.
Escolti'm, abans d'acabar, l'alternativa llavors per decorar el pessebre ho podem fer en lloc de molsa amb gespa artificial, sorra o pedres, ja que aquests materials es poden reutilitzar d'un any per l'altre?
Sí, perfectament, són elements que es poden aprofitar. També voldria indicar que les molses, com a forma normal, són una varietat d'espècies.
Sí.
I n'hi ha algunes que estan protegides.
Sí.
I moltes estaven dins d'espais naturals protegits, per tant, tampoc es poden recollir.
Molt bé. Sí. Doncs queda dit, i jo crec que hem fet una bona crida per la gent que ara està pensant en posar el pessebre i ens està escoltant i dirà, oita, veus, això no es pot fer, i hi ha d'altres alternatives perquè hem de vigilar el nostre planeta, tenir molta cura, era tot que, a més, està celebrant a Madrid aquesta cumbre contra el canvi climàtic. Li agraeixo molt, senyor Comellas, agent major de Recursos Forestals dels Agents Rurals de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres, i aprofitem per desitjar-li bon Nadal. Serà vostè la primera persona a qui li desitjo, eh?
Gràcies, igualment.
Gràcies, senyor Comellas. Bon dia. Adéu.
Bon dia, adéu, bon dia.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Porque Errejón es ahora la lupa de la mañana y la lupa noticias. Un recorrido diario por la actualidad con toda la claridad y todos los detalles.
En elecciones, desgraciadamente, vale todo.
Las mañanas en 13 se hacen más grandes.
¿Y qué es eso de un impeachment?
Pues vamos. La lupa de la mañana con Ana Samboal y Raquel Caldas.
Si consigues 3 millones, te vuelves a dejar bigote.
Una decisión controvertida.
Sí, como tú dirás, vale, perfecto. Sí, sí.
De lunes a viernes a las 2 menos cuarto de la tarde en 13.
Con Nuguela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nuguela Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Herrera a COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Porque te va.
Tres quarts d'una, escoltes Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estem vivint unes jornades, vam estar divendres passat va ser el dia per excel·lència de les compres, ahir dilluns va ser el dia de les el Cyber Monday i el dia de les compres online. Estem immersos doncs, en una època de rebaixes, de consum, i el que s'ha extès moltíssim últimament, ja fa temps, ja fa algun anyet, aquelles persones que entren a les botigues comencen a mirar roba, no compren res, fan fotografies i després busquen aquella mateixa peça de roba o electrodomèstic o un aparell tecnològic i busquen i ho busquen a través, fan una recerca a través d'internet i si ho troben més barat que a la botiga, que la botiga física ho compren. Òbviament, el petit mitjà comerç o el gran comerç s'ha de defensar davant d'això perquè aquí jo tinc una xifra força interessant i preocupant pels comerciants. A Catalunya, entre el 15 i el 20% dels usuaris que entren en una botiga ho fan amb intenció de fer showrooming, no, Montserrat? Showrooming. Què és el showrooming? Doncs ara saludem a la Sara Villegas, que és experta en màrqueting i publicitat, directora de l'agència BE Marca. BE Marca. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Encantat de saludar-te. S'ha de posar d'alguna manera fre als botiguers, als comerciants? Estan intentant posar fre a aquesta moda, entre cometes, de mirar, remenar, fer fotografies i després no comprar a la botiga i comprar per internet? O l'usuari, el client, pot fer el que vulgui?
A veure, sí que és veritat que hi ha comerciants que intenten aplicar determinades mesures per frenar aquesta tendència que, com tu has dit, va en augment. Però sí que és veritat que també és difícil lluitar contra un comportament del consumidor en un mercat que no és un monopoli, no? Al cap i a la fi ens trobem en un consumidor canviant, que és natiu digital i que cada cop més aplica la seva pròpia normativa a l'hora de comprar i ho fa, com tu has dit, moltes vegades, mirant a les botigues i finalment comprant online.
Mm-hmm. Hi ha botigues, hi ha botiguers que ja han decidit fins i tot cobrar per emprovar-se determinades peces de roba. Això es fa amb intenció de frenar el showrooming?
Això es fa clarament amb aquesta intenció, perquè al final sí que és veritat que ens trobem en botigues físiques, botigues offline, que han de suportar uns costos fixos, que tenen un temps en assessorar els clients i de més, i al final si el client simplement es prova el producte o el fulleja, el mira i l'acaba comprant online perquè per unes determinades circumstàncies, a vegades per una oferta, per una promoció, pot arribar sent més econòmic, doncs és veritat que això fa difícil que alguns comerços tradicionals puguin sobreviure, no? S'han quedat una mica endarrerits en aquesta revolució digital i això els suposa una amenaça i, per tant, apliquen algunes mesures, com la que has comentat, no? De cobrar una quota, per exemple, simplement per provar-se el producte.
En tot cas, Sara, la millor manera de competir seria, dic jo, i ja ho estan fent, és que les petites mitjanes comerços doncs també estiguin en online, no? Tinc la seva pròpia pàgina, no?
Exacte, hi ha dues maneres claus de combatre. Primer, amb el servei al client, amb l'experiència, amb l'assessorament que es pot donar en persona i que no es pot donar online. I aquesta és la primera i la gran diferència. I després hi ha un altre mètode que al final passa per integrar aquest entorn online i aquest entorn offline, deixant, per exemple, que el client compri online i, per exemple, reculli a la botiga estalviant-se així les despeses d'enviament, o fent un pagament mòbil a la mateixa botiga, o, per exemple, integrant codis QR a la pròpia botiga, com perquè el client, si ho necessita o si té un moment, un espai on no està siguent atès, doncs pugui buscar més informació i accedir a la informació online sobre el producte. És l'única cosa que es pot fer.
En tot cas, i també m'imagino que hi ha un element importantíssim, a banda dels que deies tu, no? del tracte humà, d'assessorar la persona a l'hora de comprar, perquè si la compra a través online és moltes vegades, la majoria de vegades, compulsiva, en una botiga on hi ha una persona que t'atén i t'explica les coses, es dilueix la compulsió de comprar, no?
Per una banda, sí, per una banda hi ha aquest element més racional de poder raonar més, no estàs a un sol clic, diguem, de la compra, però per l'altra també hi ha, si tu estàs comprant físicament en una botiga, t'emportes el producte en aquell moment. Si la compres online, per molt ràpid que sigui el termini, doncs has d'esperar. Llavors, tot té una cosa a favor i una cosa en contra, no? El que passa que en el moment en el que entra la variable preu, doncs molta gent es decanta. Inclús, està mesurat, no?, que hi ha gent que està a la pròpia botiga i des de la pròpia botiga es connecta online per veure si el producte està més barat. Sí. I quan això succeeix, per exemple, estàs mirant un televisor, una rentadora, el que sigui, i et connectes des de la pròpia botiga, com que és probable que ho trobis un pèl més econòmic, aquestes compres s'acaben tancant en un 75%. És a dir, la gent té allà, ha de comprar en el propi comerç o donar-li el clic online per comprar, i ho veu més barat i fa clic.
Una estratègia per lluitar contra això, ja ho dèiem, doncs d'una banda que la botiga petita o mitjana tingui també la seva pàgina web i tingui una venda bona, i una altra és, m'imagino, l'exemple de Barcelona i els seus eixos comercials, que els botiguers s'han unit, no?, per lluitar contra això i altres coses, no?
Correcte. Al final, una única botiga amb una única estratègia és una gota a l'oceà, no? Podrà ser poc, perquè si només una botiga aplica això i diu, mira, a mi m'has de pagar per entrar a mirar-te, el consumidor què farà? Anirà a la botiga del costat, que no, encara no estarà aplicant la mesura. Llavors, al final, tot passa perquè associacions de comerços, perquè polítiques molt més generals regulin aquests temes, per trobar una solució, perquè al final és un mal genèric.
Clar, tu has parlat de polítiques, és que també les polítiques haurien, les polítiques locals, les polítiques, si parlem catalanes en general, l'administració, hauria d'estar, si cal, jo sé que està, sabem que estan, però haurien que estar molt més al costat d'aquest botiguer, d'aquest petit comerciant que lluita davant de totes les desavantatges que té davant les grans multinacionals. Per exemple, a Barcelona tenim també els famosos botigues que tenen més de 100 anys, no? I moltes tanquen, i és una pena, no? És una pena, això, no?
Correcte, ho és. El tema és que estem en com dèiem al principi, no?, en un entorn canviant, sí, en el que al final els comerços tradicionals, si lluiten amb les mateixes eines que ho han fet sempre,
res,
seran desfaixats.
Res.
Llavors, o també fan un esforç d'adaptar-se, o les noves generacions que venen, que són natives digitals, que estan absolutament centrades en la connectivitat mòbil, en els nous escenaris, no poden percebre ja aquest toc, no?, que dèiem de és que és centenari, és que és de tota la vida. Clar. Ells al final el que busquen és la immediatesa, el preu, el servei, i clar, jo crec que hi ha una mica de les dues parts, no? Primer, d'intentar integrar aquests dos entorns, no quedar anclats en el que feien, i per altra banda, doncs sí, evidentment donar ajudes, perquè sí que és veritat que comerciants i de més, autònoms, petits autònoms, doncs tenen uns costos, una manera de bueno, uns costos per tirar endavant, que al final han de fer front a això, no? Sí. Llavors, doncs, la situació doncs no és igualitària.
Sara, fent una mica de ciència-ficció i tancant els ulls, t'imagines una ciutat com a Barcelona, per exemple, sense petites botigues?
Home, no me l'imagino, espero que no hi arribem, espero que no hi arribem, perquè perdríem clar, molt, també, clar. No? No sé si ho dic des d'un punt de vista sectorial o ja a nivell personal, no?
Sí.
Però sí que és veritat que jo crec que el que s'ha de buscar és simplement una regulació per arribar a un equilibri, perquè sí que és veritat que també el comerç online ens dona possibilitats que abans no teníem.
Sí.
També podem aconseguir productes als que no tenim accés per un tema d'ubicació geogràfica. Tenim moltes més possibilitats i tampoc li hem de donar l'esquena. El tema
fins a quin punt
això ens està afectant, no? en aquest comerç que ens dona moltes altres coses, perquè si només poguéssim comprar online, també imagina't-ho, només sí. comprar roba online sense mai poder-te-la provar, sense mai poder... És a dir, clar, ara la provem, hi ha gent que se la prova, després la compra online. Clar, això és el que s'ha d'intentar regular, no? Uh-huh. Però si només poguéssim comprar online, tampoc crec que estiguéssim molt satisfets.
Ja. No, i jo deia això a l'extrem, no? A l'extrem d'una ciutat sense petites o mitjanes botigues. Vull dir, és que la botiga aporta també caliu, aporta fins i tot, molta gent diu que és seguretat, perquè si estan obertes fins a determinades hores, doncs hi ha il·luminació, etc. Hi ha molts elements afegits que aporta el comerç físic, la ciutat, no? A la vida social d'una ciutat.
Amb el turisme, també. Clar. Moltes vegades anem a una ciutat que no coneixem uh-huh. i ens ve de gust i una manera també de conèixer la cultura local
és sí.
passejar-te per les botigues, veure què venen allà, no? Veure sí, que sí. venen coses diferents d'on tu vens... és una part, és una mostra de la societat també, en cada ciutat, en cada país, diguem-li com vulguem.
Molt bé, doncs ja ho saps, si vas a una botiga, fas una foto i després busques online, doncs fes el que vulguis, aquí no volem dirigir a ningú, però... Pensa tu, perquè darrere de la petita o mitjana botiga del petit comerç hi ha molt més que un producte i un preu. Gràcies a la Sara Villegas, experta en màrqueting i publicitat, directora de l'agència Bimarca, i t'agraeixo molt que estiguis amb nosaltres, com deia la Montse abans. Doncs felicitats, bones festes. Jo és la primera persona que felicito en el programa, però ja toca, Sara.
Doncs un honor. Moltes gràcies.
Adéu,
i
Sara.
Bones festes a vosaltres.
Igualment, Sara. Adéu.
Deja de buscar. Con este tutorial aprenderás a acceder y navegar por los diferentes servicios de Restaurant Flow e identificar el restaurante perfecto para cualquier ocasión. Presta atención y acompáñanos en este pequeño viaje. Restaurantflow.es. Verás los diferentes servicios y propuestas que ofrecemos y encontrarás lo que necesitas. Carta variada, mariscos, carnes y pescados, productos de calidad, buen precio, menús al mediodía, noche, para eventos, salones privados o reservados, reuniones de empresa, servicio multimedia y audiovisual, desayunos y tapas. Ya puedes reservar en restaurantflow.es. Restaurant Flow, en Carrer Junqueras 10, justo al lado de Plaza Orquinaona.
Herrera, a COPE Catalunya y Andorra. Estás informat.
Estamos a martes día 3, eso significa que hemos empezado el mes de diciembre y con la mirada puesta en las fiestas navideñas y con un objetivo, el de perder peso antes de que lleguen esas fiestas. ¿Qué podemos hacer? Pues nuestra querida Enriqueta, a través del 650-51-52-53, nos va a dar una solución. Enriqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Montse. Pues sí, porque si tu objetivo es adelgazar antes de Navidad, sí, lo vas a conseguir con el plan 1-2-3. Y no son batidos, sigues comiendo, perdiendo ese peso rápido y fácil, pero que lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas, Montse.
Un plan, imagino que es apto para muchas personas que incluso pensaban que no podrían serlo.
Claro que sí, personas que sean celíacas, personas que sean diabéticas, si eres deportista. Y sí, lo puedes hacer porque es totalmente natural con registro sanitario.
Bueno, necesitamos 3 semanas. Empezamos sí. por la primera, que es muy importante porque vamos a eliminar toxinas.
Vamos a eliminar las toxinas, es depurar el organismo, ¿eh? Y vamos a tomar los sobres de piña y vamos a perder 3 kilos.
Fenomenal. ¿La segunda semana?
Vienen los sobres de naranja de fibra que nos ayudan a renovar la flora y conseguir un vientre plano.
Bueno, ahí ya hemos perdido bastantes kilitos y la tercera semana es muy importante.
Sí, porque llegan las cápsulas captagrasas que además son saciantes y fíjate si han pasado rápido 3 semanas y ya hemos perdido 7 kilos. Y además, hoy martes, de regalo a todos los oyentes que llamen de Cadena COPE, van a tener de regalo el tratamiento de nuestras infusiones, la detox, más la lipo, más la drena. Eso sí, tienen que llamar al nuevo número del plan 123, que es muy fácil, igual que el plan, que es el 650-51-52-53.
¿Cuándo vamos a recibir ese plan en casa?
Monse, mañana mismo, donde tú digas, tu casa, trabajo, donde decidas, sin gastos de envío. Pero fíjate, si son muy rápidos, Monse, les voy a poner también de regalo, de obsequio, ¿sí?, los parches para que nos lo pongamos en abdomen o barriguita. Y recordarte que el PAR 123 es totalmente natural, con registro sanitario, que es económico y que te va a ayudar a perder más de 7 kilos antes de Navidades. Así que llámame a este fantástico número, 650-51-52-53.
Así lo haremos, Enriqueta, gràcies.
A ti, Montse, un beso.
Ens apropem a la una, moment de notícies per saber què està passant en aquest dimarts, dia 3 de desembre. Segur que passen moltes coses i així ens ho expliquen els companys dels serveis informatius. D'aquí a res, ens tornem a trobar a migdia COPE.
Es la una, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia sigue hasta ahora en el Congreso de los Diputados. Una vez elegida la socialista Meritxell Batet como presidenta de la Cámara, toca repartir los 8 puestos que componen también la mesa del Congreso. Son 4 vicepresidencias y 4 secretarios. Se eligen entre rondas diferentes, separando así la elección de los cargos. Primera ronda para el presidente, que ya está. La segunda de los vicepresidentes, que acaba de terminar. Y la tercera para los secretarios. La votación es secreta. Y había dudas por si iba a haber cordón sanitario contra Vox. Aunque tienen 52 diputados y son la tercera fuerza, posibles alianzas no aseguraban su presencia en la mesa de la Cámara. Se acaba de resolver el enigma y Vox obtiene la vicepresidencia cuarta, que será para el diputado Ignacio Gil Lázaro. El resto se reparten PSOE, PP y Unidas Podemos. Lo anunciaba Agustín Zamarrón, que es el diputado de más edad.
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, doña Ana María Pastor Julián, doña María Gloria Elizo Serrano, don Ignacio Gil Lázaro.
Son los 4 vicepresidentes de la Cámara del Congreso, de la Mesa del Congreso. Ahora es el turno para elegir los 4 secretarios. El Congreso echa a andar y no han faltado las anécdotas. Desde el esguince de la diputada socialista Adriana Lastra, tras una inoportuna caída, un inoportuno tropezón al bajar las escaleras, a la bronca entre Marcos de Quinto de Ciudadanos y el parlamentario de Vox, Luis Gestoso. Al margen de lo que pasa en el Congreso, seguimos muy pendientes también del temporal en Murcia. Es sonido de los Alcázares, donde se han suspendido las clases este martes. Allí se han registrado lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado. El nivel de alerta por la gota fría, por la dana, se reduce, salvo en Cartagena y en el municipio de Mazarrón. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta
Ruiz? Pues mira, siguiendo con las consecuencias del cambio climático, acabamos de conocer que este año que se acaba va a ser el segundo o el tercero más caluroso desde que hay registros. Así lo ha confirmado el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, que ha alertado del impacto que tiene el calentamiento de la Tierra en los fenómenos meteorológicos extremos que estamos viviendo. La Fiscalía ha pedido al Supremo que pida al Congreso el suplicatorio de la diputada y número 2 de Junts per Cat, Laura Borràs, para que pueda ser investigada por un presunto caso de contratación irregular, contratos a dedo para la construcción de páginas web desde una institución que depende de la Generalitat cuando ella la presidía. Un hombre de 36 años ha sido detenido en Málaga después de haber sido acusado de pegar a su pareja de 18 después de recogerla del instituto. Fueron los vigilantes de seguridad de la universidad los que denunciaron que vieron a la pareja discutir en el coche y después cómo el hombre le propinaba 2 bofetones a la chica. Y en el centro de Miranda de Ebro, en Burgos, se ha desmantelado un taller clandestino en el que se fabricaban artefactos explosivos y armas, algunas de ellas de guerra. El responsable del piso, un hombre de 43 años, ha sido detenido por la Guardia Civil.
En deportes te contamos que Bartomeu tranquiliza con Messi. Daniel Asenjo.
El jugador argentino recibía ayer su 6º Balón de Oro en París. Dentro de la alegría por el galardón, Messi mandó este mensaje que asustó a más de uno.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan
muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil.
Hoy martes, muchas reacciones a las palabras del jugador del Barcelona, que recordar tiene contrato hasta 2025, entre todas ellas las de su presidente. Bartomeu está convencido de que Messi seguirá liderando al conjunto azulgrana muchos años más.
No, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, además tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
No, esto es otra cosa.
No, hombre, es el primer paso, ¿no?, para seguir muchos años.
Hoy disfrutamos de este Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
Por cierto, hemos conocido las votaciones al Balón de Oro y Messi ha ganado el premio por 7 votos, 686 del argentino por 679 del holandés Virgil van Dijk. Y fuera del fútbol, la tenista Carla Suárez ha anunciado en rueda de prensa que el año que viene, 2020, será su última temporada como profesional.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Uruguay es seguramente el país más secularizado de América Latina. En ese contexto, hoy nos vais a contar en el espejo, José Luis, que la Archidiócesis de Montevideo ha lanzado una campaña para visualizar en la plaza pública el sentido de la Navidad.
La campaña tiene como lema Navidad con Jesús y busca poner a Jesús en el centro de la atención navideña en un país, como decías, tan secularizado. El aspecto más llamativo es la invitación a instalar balconeras en las fachadas de las casas con la imagen de la Sagrada Familia pintada con vivos colores, una manera de manifestar públicamente la fe en medio de la ciudad. Además, la campaña contempla momentos de oración e iniciativas de caridad. El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, insiste en que la Iglesia no pretende volver hacia atrás, sino subrayar que los cristianos queremos vivir nuestras fiestas, cuyo contenido es el de la tradición cristiana, el del Evangelio, y no otro. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Estàs escoltant ara mateix Migdia COPE i et seguim explicant tot el que t'interessa des de les emissores COPE Catalunya Andorra. Ens interessa molt saber si demà dimecres tindrem pluja, i crec que sí, Carles Osada.
Tindrem pluja i hi ha alguns llocs de Catalunya aquesta mateixa tarda, perquè aquest front de pluges que està travessant tot Espanya ens arribarà aquesta tarda nit a Catalunya i tot demà a la nostra comunitat, i per tant paraigües, una mica d'abric perquè són temperatures d'hivern, i molta precaució perquè en llocs molt concrets, sobretot de les comarques de Girona, aquests ruixats poden ser de forma tempestuosa i forts, Vull dir que molta precaució. Avui, de totes maneres, aquest matí encara a molts llocs de Catalunya el cel és serè, amb sol. A la tarda aquesta nuvolositat que anirà creixent, amb algun ruixat ja, primers ruixats dispersos, i temperatures que continuen a la banda baixa, 12 graus ara mateix a Barcelona, 11 a Tarragona, 10 a Girona, 7 a Lleida i 5 positius a Andorra la Vella. Continuem amb un matí molt tranquil al transport públic i a la xarxa viària. No hi ha cap incidència important i destacable.
Actualitat de cara a les 2:20, que esteu preparant notícies.
Moltes notícies. Et porto dues últimes hores. Targeta vermella aquest matí multitudinària del Gremi de Restauradors de Barcelona, alcaldessa de Colau, ja amb la mirada posada amb aquesta taxa de terrasses que vol posar en vigor, en funcionament a partir del pròxim any l'alcaldessa Colau. Hi ha hagut un acte amb la presència de moltíssims restauradors i tots, que simbològicament al final han aixecat una targeta vermella, amb aquest saló d'actes que ens ha fet s'ha llegit un manifest de queixa i protesta, doncs ha ensenyat aquesta targeta vermella a l'alcaldessa perquè reflexioni i recapaciti, que és un sector molt castigat, s'ha vist últimament encara més castigat amb tots els aldarulls que hi ha hagut a la capital catalana, que ha caigut molt la recaptació en hotels i també restaurants, i només falta que els augmentin més les taxes de les terrasses. I també estarem molt atents a les reaccions a nivell polític, a la petició que aquest matí ha fet la Fiscalia de l'Estat de que s'obrin ja diligències, que es demani un suplicatori per la portaveu de Junts per Catalunya i diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, després de que les investigacions sobre les presumptes contractacions irregulars que va fer la senyora Borràs quan era a la presidència de la Institució de les Lletres Catalans en col·laboració amb un informàtic, Isaías Herrero, doncs tenen cost, tenen pes, i podia haver-hi malversació de fons, com diu el fiscal Tarragó. parlem.
Gràcies, Carles. Vinga. Aquestes i d'altres informacions, no oblideu, a les 2:20, ampliades una miqueta més tard, a les 3:05 arriben els esports. José Luis Gil, és el moment poliesportiu.
Un moment poliesportiu que en pàgina de bàsquet ens porta a competició europea, a la Champions FIBA, la tercera competició continental, i on el Baxi Manresa, amb força lesionats al seu roster, visita la pista del Dinamo Sassario. Recordem que hi ha hagut comunicat del Barça en relació a Kevin Pangos, el base que està lesionat. Ha dit que s'està seguint de prop aquesta lesió als ossos del peu i que caldrà anar a veure etapa a etapa fins quan es pot confirmar la reincorporació de Pangos a la dinàmica de l'equip. I en el món del tenis estarem pendents de Carles Suárez, que avui fa oficial el tenis barcino que plega a final de temporada. Recordo les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, ja buscant un guanyador per una entrada doble pel Barça-Mallorca, proper partit del conjunt blaugrana al Camp Nou, si voleu anar a veure els exapilotador Leo Messi. Doncs la pregunta d'avui és: quantes temporades de futbol al Barça creieu que li queden a Leo Messi? Una, dues, tres o quatre temporades? La pregunta en clau blanc i blava, enfoquem cap al espanyol CSKA de Moscou, de UEFA Europa League. 12 milions és una xifra prou per ajudar a salvar-se l'equip? Sí, no, allà esperem les vostres respostes i comentaris. Recordeu, heu de comentar per entrar al sorteig d'aquestes entrades dobles.
És a dir, que s'ha de dir alguna cosa, no val una resposta.
No val el vot només, perquè no el vot és una cosa mecànica, la xarxa Twitter...
Que podria fer un robot, no?
Deja los robots.
Ho podríem fer bots. Humano... Ho podríem fer bots, evidentment.
Gràcies, Gil.
Bots amb B alta.
No? Sí. Ja hem parlat d'aquest programa.
Adéu, Gil, que vagi bé.
Bueno, escolta'm, el show que va muntar Mateo Messi, el fill de Leo Messi, que és supergracioso.
Però què va fer?
Bueno, doncs que el sillón, on estava sentat, clar, sí, quan el pare va pujar a l'escenari, doncs es va posar tan content, el que fa un nen.
Va començar a votar...
Sí, i llavors va fer així el seu germà, li tocava i tal, però és molt graciós, perquè a més és un nen graciós de per si, eh?
Molt bé.
Bueno, ja està bé, que los niños tenen que ser lo que son. Pues niños.
Sí, senyora.
Senyor Gil, algun apunte?
Ha anat a col·legi avui?
Adéu,
Gil, adéu.
Senyor Gil, gràcies. Bueno, a banda d'això, coses molt serioses. Collado, avui és el Dia Internacional dels Discapacitat, no ens podem oblidar.
Sí.
Avui la xarxa recorda, també s'està parlant de les dades de l'atur. Atenció, perquè hi ha 53.114 afiliados menos a la Seguridad Social y hay 20.525 parados más. Es el peor dato desde noviembre del año 2013 y parece ser que la cosa no mejora. También se está hablando del informe PISA porque los alumnos españoles de 15 años sacan la nota más baja en ciencias desde que existe PISA. També s'està parlant de Meritxell Batet, que repeteix com a presidenta del Congrés, de Melania Trump, per aquesta polèmica per la superdecoració que hace la Casa Blanca cada any, i després hem de recordar que avui és el dia de Navarra i San Francisco Javier. Felicitem a tots ells, des d'aquí, des de la COPE. @COPE, Catalunya i Andorra.
I d'aquí no res, la Montserrat et parlarà del sistema més avançat del món per evitar atropellaments. Sabeu en quina ciutat es fa, es provarà aquest sistema? Doncs aquí, a Barcelona.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza, mirando catálogos, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo Invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
En Iberdrola pensamos que la movilidad sostenible es una pieza clave de la transición energética, parte esencial de la solución para la lucha contra el cambio climático. Nuestro plan de movilidad sostenible prevé la instalación de más de 50.000 puntos de recarga en España y Reino Unido. Carga rápida, superrápida y ultrarrápida, para que recorras el país en vehículo eléctrico y encuentres una estación al menos cada 100 kilómetros en España. Porque este reto nos implica a todos, porque el planeta nos reclama. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Dia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Ritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no...
Bueno, la instalación de cámaras inteligentes y sensores aspira a convertirse algún día en un elemento obligatorio de seguridad en todos los vehículos, como lo son, por ejemplo, el cinturón para los coches o el casco para las motos. Pero para llegar a eso hace falta muchas pruebas y valoraciones previas en un entorno que sea real en el día a día de la calle. Barcelona ha sido la escogida entre todas las ciudades españolas para probar el sistema más avanzado que hay en el mundo mediante un proyecto en el que participan la Dirección General de Tráfico, el Ayuntamiento y la empresa Mobileye. Unos 300 vehículos de reparto y 85 autobuses ya han incorporado unas cámaras conectadas a unas herramientas de reconocimiento visual y procesamiento de datos que permite avanzarse y predecir una posible colisión en tiempo real. Vamos a hablar con Elías Izquierdo, que es responsable de Mobileye España. Señor Izquierdo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, porque hacía falta un sistema de este tipo, ¿no?
Muchas gracias. Y la verdad es que el sistema ya existe y ya está en el mercado desde hace muchos años. Desde el año 2005, que salió en el primer modelo, que se equipó la tecnología de Mobileye, fue en una de los vehículos de Volvo.
Ajá. Ojalá llegue un día que sea además obligatorio, ¿no?, en muchos vehículos, porque desgraciadamente hablamos de muchísimos accidentes, muchos atropellos, muchas desgracias que pasan en la carretera.
Sí, así es. La verdad es que todo, la regulación va lenta, pero también segura, y hay determinadas funciones de asistencia que ya están planificadas para hacerse obligatorias en los próximos años, pero estamos hablando de 2022, 2024, 2026, etcétera.
¿Por qué se ha escogido Barcelona? ¿Porque es una ciudad donde hay mucho tráfico? ¿Por qué? ¿O ha sido el azar?
Pues la verdad es que ha sido bueno, la primera decisión fue hacer este proyecto, desarrollar este proyecto en España, por la confianza que Mobileye consiguió construir con la DGT. Y la segunda decisión fue hacerlo, porque es un proyecto que es líder a nivel, está liderando el camino de la construcción del coche autónomo.
Sí.
A nivel global. Entonces, se inició primero en España, el objetivo fue trabajar sobre este territorio, y después Barcelona, porque es pionera en materia de movilidad, clarísimamente, a nivel nacional.
¿Cómo funciona exactamente este sistema inteligente? ¿Estamos hablando de una cámara, de algún dispositivo, y dónde se instala?
Sí, es un dispositivo muy sencillo. Parece una cámara, pero en realidad es un sensor de visión artificial. Uh-huh. Es un elemento que lo que hace es darle ojos al vehículo y que permite interpretar qué tenemos a nuestro alrededor, qué tiene el vehículo a su alrededor. Uh-huh. Y es un ojo que no tiene distracciones. Por eso trabaja principalmente sobre la principal causa de accidentes, que son las distracciones que tenemos al volante.
¿Y cómo nos informa de que estamos ante una situación de peligro? ¿Se enciende un piloto rojo?
Sí, es algo parecido. Tiene un pequeño display, que es una pantallita donde aparecen unos símbolos que son muy fácilmente reconocibles. Pues cuando tenemos un riesgo de atropello de un peatón o un ciclista, aparece la forma de un peatón. Y cuando tenemos un riesgo de colisión con un vehículo, aparece la forma de un vehículo en un color visible, que es rojo, y con un sonido que le acompaña. Es una alerta visual y sonora que enseguida aprendes a interpretar cuando conduces un vehículo que está equipado.
¿Sí?
Y que nos va a avisar con suficiente tiempo para que se pueda evitar ese siniestro.
Y de Elías, la gente que lo ha probado, hablamos sí. aquí de 300 vehículos de reparto, autobuses, ¿cómo está siendo esta prueba o cuáles son los datos que tienen?
Pues está yendo bastante bien. La opinión de los conductores, como siempre que tienen que aprender a utilizar una tecnología que es nueva y que además nos está dando recomendaciones, ¿no? Pues lleva un proceso de adaptación que es realmente sencillo, y luego para poder avisar en tiempo real, lo que está haciendo el dispositivo en su interior es procesar esa imagen, procesar todo lo que estamos viendo y cruzarlo con los datos de nuestra velocidad, de nuestra trayectoria, etcétera, para poder avisar. Pues toda esa información que está visualizando el dispositivo, que está anonimizada y catalogada simplemente como peatones, bicicletas, pues esa información se está subiendo a una nube que nos va a permitir tener información y mapas de movilidad de la ciudad, dónde se concentran más peatones, dónde se concentran más bicicletas, si el carril bici está orientado en la dirección adecuada, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones que son muy muy útiles y de mucho valor para un área de movilidad que tiene que tomar decisiones sobre la infraestructura.
Oiga, pues qué maravilla, ¿no?
Gracias.
No, lo digo porque a veces son aquellas cosas que dices, a ver si a alguien se le ocurre inventar algo similar, ¿no? Y sí. que pueda evitar, pues como decíamos, esos accidentes. Hay muchísimos, por ejemplo, en Barcelona, desde el inicio de año ya ha habido 21 víctimas mortales en accidentes de tráfico, las mismas que todo el año 2018. Hablamos de gente que iban en moto, gente que caminaba, ciclistas. Y siempre que hablamos de seguridad, todo es bienvenido. Y en este caso, vosotros, que son los de Mobileye España, que estáis llevando a cabo todo esto aquí en Barcelona y que nos alegramos muchísimo, Elías.
Muchas gracias. La verdad es que cuando se empieza a conocer esta tecnología, se está empezando a conocer la tecnología ahora, pero realmente llevamos muchos años en el desarrollo. Somos líderes tecnológicos en materia de asistencia a la conducción. Y hace 2 años pasamos a formar parte de Intel. Sí. Y ahora mismo pues contamos con todo el apoyo institucional y el apoyo de la empresa para seguir construyendo las bases del futuro del coche autónomo. Entonces, para esta construcción, para llegar a este futuro, siempre necesitamos, va a ser necesario el apoyo institucional, el apoyo de los reguladores y también es una de las intenciones, ¿no? Aliarnos con España para convertirnos en líderes a nivel europeo, a nivel global.
Pues Elías, ahora el reto, como decías, pendiente de trasladarlo al conjunto de vehículos privados. Muchas gracias, enhorabuena y felices fiestas.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias. Elías Izquierdo, responsable de Mobileye España, hablando de esa prueba que se está realizando en Barcelona de sistema de antiatropellos.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío, señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Without you I'm just
cold. I built a little boat with a sail from the memories I've been collecting. And I'll hold out.
La 1:22, continuem aquí al migdia COPE i et seguim explicant l'actualitat. Segurament has assistit en més d'una ocasió, doncs, no sé, a una convenció, t'han regalat, si treballes en una empresa, no sé, comercial, t'han regalat algun viatge d'incentiu, no?, perquè treballes bé, perquè ho fas bé, no? I dius, qui pot haver-hi darrere d'aquesta convenció, d'aquest event, qui pot organitzar, no sé, estem parlant, per exemple, no sé, d'una convenció en la que poden participar, doncs, centenars de persones, no? Qui pot ser capaç de muntar una història com aquesta amb totes les seves derivades i complicacions? Doncs nosaltres tenim avui una empresa que és capaç d'això, Silmar Events, que és una agència d'events. La Sílvia Adroer és la portaveu, la gerent de Silmar Events. Com estàs, Sílvia? Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Bon dia i benvinguda. Avui sabrem els secrets d'organitzar això, una convenció, que pot semblar una cosa senzilla, un cop estàs sentat i estàs mirant i escoltant el que diu el speaker, però de senzill no té res, de fàcil no té res, m'imagino, no?
No, la veritat és que no, hi ha molta feina darrere i ho intentem fer amb la millor voluntat i intentem donar un valor afegit a tots els clients, busquem coses realment diferents...
Novedoses?
Totalment. Uh-huh. No hi ha límits, sempre sí. Intentem buscar coses que diguis, uau, això m'ha quedat, això ho he vist, que això ho he viscut, això ho retenc. Sempre intento dir que viatgem o fem alguna cosa sempre amb les emocions. Toquem molt la part emocional, que crec que és avui en dia una de les més importants.
Porto més de 20 anys en el sector, teniu un equip jove, dinàmic, sobretot m'imagino que creatiu. Perquè, clar, una convenció, la idea que pot tenir un és un palau de congressos, no. 1.000 persones sentades, escoltant algú que... Vosaltres no aneu per aquí.
No, intentem sortir d'això.
Per on aneu vosaltres?
Home, intentem presentar espais realment diferents, llocs... molt, molt extraordinaris, no? Hi ha molta búsqueda, busquem molts espais, intentem sempre oferir llocs on el client no hagi estat mai, no? Mm-hmm. Llocs que comencen, que surten nous, o bé espais ben diferents, grans, amb molta... molt encant, no?
Sí, sí.
Espais boutique, on realment sigui bastant difícil i que no puguis anar tu sol.
Molt bé.
Intentem sempre oferir aquest valor afegit, no?
I el que participi que no ho oblidi mai.
Exacte, això sí.
L'experiència que no l'oblidi mai.
Sí.
A quin públic, ara ens escolta moltíssima gent, a quin públic, petits empresaris o grans empresaris, a qui va dirigida la vostra feina? Va, llença
el missatge. Som una empresa d'events corporatius, totalment. Mm. O sigui, sempre anem a buscar empreses grans, petites, és igual, el tamany no importa, realment. Mm. Podem abarcar des de petits esdeveniments a grans esdeveniments, però el més important és que, i el que més m'interessa és que realment el client confiï en nosaltres. Intento donar sempre aquesta confiança, aquesta seguretat, per tal de que el client formi part de l'esdeveniment, no estigui pendent, no estigui treballant. Nosaltres, la persona que ens contracta vol que tot surti bé, igual que nosaltres, però ell ha de formar part d'aquest esdeveniment, ha d'estar parlant amb els seus companys o bé amb els seus clients, no ha d'estar pendent de que si la nostra feina es faci bé o no. Per això estem nosaltres.
Avui tenim poc temps, jo, si m'ho permet la casa, que m'ho permet, convido un altre dia i farem una segona part, d'acord?
Estupendo.
Doncs ja ho sabeu, des d'un sopar de Nadal a una convenció, un viatge d'incentiu o una junta de direcció. Silmar Events, a la vostra disposició, agència d'eventos, agència d'events, dono un telèfon, 93 3 94 44 70. Gràcies, Sílvia.
Moltes gràcies.
Migdia. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Catering La Lloca cumple 40 años y lo celebran con un catering La Lloca, porque saben que el mejor catering es de Catering La Lloca. Brunch, comidas familiares, cenas con amigos, menús de empresa, bodas, fiestas de aniversario, cualquier evento es el mejor pretexto para celebrarlo con Catering La Lloca. Infórmate en el 93 689 1381 o en lalloca.com. Con Catering La Lloca, llévate la fiesta a donde quieras.
Son produce y el Teatre Tívoli presentan West Side Story con la puesta en escena más espectacular de su historia, con más de 60 artistas y una gran orquesta interpretando la música de Leonard Bernstein. West Side Story, el mayor musical de todos los tiempos, por fin en Barcelona. Estreno 20 de diciembre. Entradas en Grup Balañá y westsidestory.es.
¿Cuánto crees que cuesta eliminar toda la cal y el cloro de tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
Eurovisión 1974, C, Waterloo, chante par ABBA.
1974, guanyen Eurovisió i guanyem un dels grups que més números 1 han aconseguit al llarg de la història, ABBA. Les seves cançons estan presents a la memòria col·lectiva de diferents generacions. Aquestes festes regalen les entrades per un espectacle per tota la família. Cadena COPE presenta... The New Experience en concert. Divendres 21 de febrer a les 9 de la nit a Luz de Gas. Entrades ja a la venda a trapalo.com.
La nieve en la COPE y visitandorra.com te ofrecen toda la actualidad del mundo del esquí y la nieve los jueves, entre la 1 y las 2 de la tarde, con David Velasco y Juanjo Ramón Prat, en COPE Cataluña y Andorra.
La finalitat bàsica de la fotografia és la seva publicació. És el que jo anomeno fotografia útil.
Oriol Maspons, 1928-2013.
Llibres, discos, publicitat, revistes il·lustrades, cinema, moda, fotoreportatges...
T'agrada la fotografia? Vine al Museu Nacional i no et perdis la gran exposició d'Oriol Maspons.
Oriol Maspons, la fotografia útil. Exposició fins al 12 de gener al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts de dues, migdia, COPE Catalunya i Andorra. I ara sí, ara arriba el moment de rebre als nostres estudis el senyor Ernesto Ekaizer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estamos en COPE Cataluña y Andorra. Ernesto Ekaizer es periodista, ha trabajado en medios como Cambio 16, La Vanguardia, El País o El Diario Ara. Fue premio Ortega y Gasset de periodismo en el año 2000. Ha escrito 10 libros que solo él podía haber escrito sobre personajes e historias relacionadas, fíjate tú, con Ruiz Mateos, con Mario Conde, con la gran crisis, con la corrupción, con el PP o con Bankia. Y hoy Ernesto nos presenta, nos trae, el libro está caliente todavía, Cataluña, año cero, el proceso, el juicio y la sentencia. Ernesto Ekaizer, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Ernesto, ¿es imprescindible tu libro para entender de verdad, qué es el procés?
Bueno, como sabes, han salido muchísimos libros. Es un boom editorial el tema de el procés, el juicio al procés, en fin, toda esta milonga. Por lo tanto, hay que ser un poco modesto. Yo creo que es un libro con un enfoque muy distinto. Creo que es un digamos, yo lo que trato es de abarcar lo que queda del procés en octubre del 2017, la instrucción sumarial del caso y la sentencia y la possentencia. Y la idea es una secuencia completa, en lugar de fraccionar y tomar solo un aspecto. Y en ese sentido me parece que es un libro que es un esfuerzo, digamos, por introducir una mirada móvil, diría yo. No hay un punto de vista, hay muchísimos puntos de vista.
Correcto.
Desde los ángulos en que te puedes mover en lo que son, yo diría, los núcleos esenciales de la acción. Gobierno de la Generalitat, partidos independentistas, Fiscalía del Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado y Gobierno de España.
Ya me has contestado porque le has puesto Cataluña año cero, ¿no? ¿Casi? ¿Con eso?
Casi sí. Cataluña año cero es un título, en fin, que yo elegí no a la ligera, no tenía este título originalmente. Pero me dio la impresión, en fin, yo, a mí me impresionó, siempre me impresionó mucho el cine italiano y en particular la época buena. Y claro, hay una trilogía después de la guerra de Roberto Rossellini y uno de esos títulos es Alemania año cero, es el año 1945. No quiero decir con esto que estemos en esa situación, ni mucho menos, pero sí me da la impresión de que todo lo que ha pasado nos coloca en una situación para decir, necesitamos un nuevo comienzo, necesitamos un principio. Claro. Y en el principio es el coraje.
Efectivamente, el coraje de determinados personajes. Que quizá en estos momentos estén negociando en Madrid, no sé, o deben negociar, ¿no?
Bueno, es que la Republicana de Cataluña tiene una delegación, y tiene también escudero. Esa delegación está formada por Rufián, otros hombres, y también tiene un escudero que es muy importante, que se llama Joan Tardà.
Efectivamente. Sí, porque cada vez que habla desde fuera, lo que dice es importante, ¿verdad? Que
muy
sí,
importante.
Muy importante. Ernesto, por tanto, tu libro no es ningún informe. Para mí, yo creo que es un relato donde los personajes son reales, con historias y problemas reales, y esto es la clave para que el lector se enganche al libro, ¿verdad?
Bueno, es un relato sobre la base de una investigación, con mucho diálogo, y muchas claves en relación al desenlace de lo que fue el 27 de octubre del 2017. Y yo creo que ahí hay una valoración, elementos de una autocrítica que se hacen en la reunión, la famosa reunión de la noche del 25 al 26. Una autocrítica por parte de Puigdemont, que quiere elecciones anticipadas para evitar el 155, pero sobre todo porque plantea que realmente no están en condiciones, de que no han hecho las cosas que debían hacer para estar en condiciones para declarar una independencia, que esa independencia es completamente virtual, que no conduce a nada. Y a mí me parece que ahí hay elementos críticos, y la gran batalla, lo que yo llamo el duelo de titanes. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, en la cual Cataluña está en ese duelo, pero ahora también España.
El 155, hablando del 155, acaban de salir las memorias de Mariano Rajoy. En ese libro hay dos apuntes claves. Uno es cuando él dice, tú hablabas ahora de Puigdemont y convocatoria de elecciones. En ese libro creo que Rajoy dice que si Puigdemont hubiese convocado elecciones, el 155 hubiese caído igual.
Dice eso, sí. Yo creo que Rajoy está reescribiendo la historia y digamos que está planteando un tema que merece la pena comentar, porque la propia conducta de personajes que eran muy importantes del Partido Popular en Cataluña, como es el caso de García Albiol, él hace una primera declaración el 23 donde dice que da igual elecciones o no elecciones, pero luego inmediatamente los matiza en dos declaraciones posteriores y finalmente en una entrevista a TV3, donde dice que claro, que si efectivamente se convocan elecciones, pues evidentemente la situación es completamente distinta y urge a hacerlo, con lo cual Albiol está en contacto con Madrid.
Hay un personaje que tú hablas en el libro, porque todos siempre hablamos de los mismos, pero hay uno que es el señor Roc Fernández Badiella. ¿Quién es este señor?
Es un funcionario de la Generalitat, es un funcionario que pues empezó a trabajar en la época de Artur Mas y con Puigdemont, está ahora con Quim Torra en el Palau de la Generalitat. Es un experto, aparte de tener una carrera de económicas, es un experto en redes sociales, una persona muy, muy práctica. Fue incluso concejal, estuvo en la actividad municipal, y él es el encargado, el día 27 de octubre del 2017, de custodiar un pendrive para la historia. Ese pendrive, ¿qué es lo que tiene? Tiene los 40, 41 decretos que van a plasmar, van a concretar, van a ejecutar la independencia de Cataluña.
Es la llave de la República, vamos.
Es la llave de la República y es el documento que él tiene que llevar al Diario Oficial de la Generalitat para publicarlo. Bueno. Y yo cuento toda la jornada.
Tremendo. Bueno.
Que al final termina a las 11 de la noche, no hay orden de llevarlo y Roc se marcha a su casa. comprueba que ha sido cesado, como todos, por el decreto, por la aplicación del 155.
Oye, el procés ha sido, Ernesto, una ensoñación, como citan los jueces en la sentencia, una partida de poker carísima, como ha dicho una ex consellera.
Bueno, yo creo que la línea de la sentencia está bien traído, el paralelismo está bien traído, porque la línea de la sentencia, de facto, sin saberlo, obviamente, como una casualidad y unas vueltas de la historia, lo pone Clara Ponsatí, que era la consellera de Enseñament. Ella dice, en un momento determinado, en el año 18, en unas declaraciones muy, pero muy polémicas, dice, estábamos jugando al póker, íbamos de farol. Esta confesión, ella es una persona muy estructurada, con unas ideas muy claras, esto provoca, vamos, una situación tremenda, unos rechazos en el independentismo y tal. Y yo creo que, sin saberlo, ella fija la línea de la sentencia, porque la sentencia lo que viene a decir es, oiga, le dice la fiscalía a los cuatro fiscales que defienden la rebelión, oiga, pero si esto, ustedes dicen que esto socava los cimientos del orden constitucional en España, que rompe, pero vamos a ver, bastó la publicación en el Boletín Oficial del Estado del artículo 155 de Constitución, el cese del gobierno, para que esto se terminara. Hombre, y dicen, no es rebelión, no es rebelión, lo cual ha sido muy duro para la Fiscalía. Y ha sido muy duro porque ellos se empeñaron en el tema de la rebelión, porque pensaron que Marchena estaba con ellos. Yeah. Esta es la verdad.
Porque es un libro, Cataluña y Acero, que yo creo que deberían leer independentistas y no independentistas, ¿verdad que sí? Sin prejuicios. Iría muy bien, ¿verdad?
Hombre, yo creo que es un libro que tiene elementos que interesarán a todo el mundo. No solamente a los que se interesan en la actividad política, en la actividad social. Estamos hablando de, de lo que queda del proceso en aquel momento. Digo lo que queda porque son los últimos días, no es una valoración histórica al año 2011, 2012. Y luego, pues, es un libro sobre personajes.
Ernesto, para acabar, ¿por qué considera Junqueras que 2030 es un momento clave? ¿Por qué es la fecha ideal para volver a resucitar el proceso? ¿Por qué?
Bueno, hay un tema de progresión de la desafección y de las generaciones que vienen.
Cataluña, año cero, el proceso, el juicio, la sentencia, Ernesto Kaiser. Ha sido un placer tenerte aquí, Ernesto. Muchas gracias. Muchas
gracias. Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Gracias. Gracias.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini. Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario. Creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Concebirás un hijo.
La poderosa historia de fe.
Y le llamarás Jesús.
Que cambió el mundo para siempre.
Esto es obra del Señor. ¿A quién intentas engañar?
María de Nazaret.
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor.
El viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs s'ha arribat el moment de parlar d'esports i per això ens acompanyen el senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse?
El Quique Iglesias, bona tarda també.
Bona tarda.
I el Víctor...
Víctor Navarro.
I el Víctor Navarro. Bona tarda, ben trobat.
Bona tarda, Montse.
Rutilante refuerzo, eh?
Más que un refuerzo.
Más que un refuerzo. Escolti, no enganyarem a ningú.
No, aquí
per si algú té dubtes, 3 i 5 de la tarda, Joan Batllori, Esports Copé, protagonista del dia, aquest senyor, Leo Messi.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil, repito, si bien me quedan varios años más todavía, en este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido, así que nada, espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales, de toda la vida que me toca vivir.
L'alegria i l'orgull d'una banda davant la sisena pilota d'or del futbolista argentí, però l'horitzó de la 10 al final d'aquesta autopista. Un horitzó que ahir va obligar el president Josep Maria Bartomeu a tranquil·litzar una mica el poble a la seva arribada a Barcelona, Víctor.
Què tal? Sí, quan va arribar, passaven 3 minuts a 2:15 de la matinada, era l'últim, primer van arribar tota la comitiva i es va esperar que entressin els cotxes l'Amor, Vidal, Bordas i Òscar Grau, i va sortir, volia fer algunes declaracions, va dir primer que creu que Leo Messi tornarà a guanyar la pilota d'or, i a la pregunta, per la frase que deia Messi que acabem d'escoltar de «Soy consciente de la que tengo», ell deia que «habrá mucho Messi para rato». Va tranquil·litzar així els aficionats culers, també els aficionats que hi havia allà perquè va signar algunes samarretes.
No, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, más tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
No, esto es otra cosa.
No, hombre, es el primer paso, ¿no?, para seguir muchos años.
Hoy disfrutamos de ese Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
¿No le ha asustado entonces la final?
No, en absoluto, estoy muy contento.
Hay Messi para rato.
Sí, por supuesto.
Per si de cas, evidentment. Evidentment, fins a on pot arribar la carrera esportiva de Leo Messi a nivell top, a nivell Barça? Tema de debat i d'anàlisi avui a Esports Cope. En una gala, la de París, que també deixa un altre detall. Elegància, senyorío, que dirien a la capital, de l'home que va lliurar la pilota d'or a Leo Messi. L'anterior pilota d'or, el madridista Luka Modric.
Creo que el fútbol se trata de respeto y cuando no ganas, yo creo que por respeto tienes que estar ahí porque se celebra fútbol como noches de hoy y yo por esto estoy aquí, ¿sabes? Para celebrar fútbol, para mostrar respeto porque fútbol se trata de eso y es muy simple.
Ja hem complert el desig d'Héctor García, que volia sentir aquest document de Luka Modric, així que anem a l'altra cara de la moneda, perquè viurem uns dies fins que no millori la situació de l'Espanyol, que parlarem de les dues cares de la moneda, la del Barça i la de l'Espanyol. Avui festa pels de Pablo Machín i s'ha parlat molt de números i de què es pot fer i no fer en el mercat d'hivern. Quique Iglesias.
Aquest matí hem tingut una trobada amb en Roger Gual, director general corporatiu de l'Espanyol. En definitiva, la notícia del dia és aquesta. Degut als ingressos de l'Europa League que està aconseguint l'Espanyol, té a l'okay de la Lliga des d'aquest matí l'Espanyol per incrementar en 12 milions el límit salarial. És els diners que té per gastar-se l'Espanyol entre sou, amortització de fitxatge i de més en aquest mercat de gener per intentar salvar el club. Què passaria si a l'Espanyol baixa segona? Doncs que se'n sortiria, que Chen no marxarà enlloc, que segueix apostant per l'Espanyol. L'ampliació de capital que farà a partir de la propera setmana deixarà la deute amb ràster a zero. Converteix doncs en capital tot el diner que es deu a l'empresa xinesa. En definitiva, que s'espera doncs que aquests 12 milions ajudin a salvar l'equip. Ara ens expliquem, parla Roger Guas.
Pel que és el mes de gener, per la temporada de fitxatges del mes de gener, el club disposarà, gràcies a la participació a la Euroleague, d'aproximadament 12 milions nets de límit salarial. És molt important dir això no és la quantitat que tenim per fitxar o no, sinó el que nosaltres realment podem imputar a el que se'n diu la nostra compta de resultats anual de la temporada 19-20. Per tant, obrirem un marge de 12 milions i, per tant, contents de que puguem revertir tota aquesta situació, perquè el club, en el fons, està entregat a revertir-la i estem convençudíssims de que això serà així.
Atenció, perquè a Esports Cup us expliquem el que vol Machín: un davanter centre, un migcampista que vagi bé per la banda dreta i un carriler esquerre. És a dir, que Pedrosa apunta a la banqueta si arriba un lateral esquerre en projecció ofensiva.
Ara em ve al cap aquell famós acudit, s'apropen les dates nadalenques. Queridos Reyes Magos, 3 puntos. Gràcies, Quique, Poliesportiva, món del bàsquet, actualitat competitiva, Champions FIBA, Dinamo Sassari, Baxi Manresa, i en el món del tenis, Carla Suárez ha anunciat que penja la raqueta a final de temporada. Les preguntes del dia, Twitter, @esportscope. Quantes temporades més de futbol creieu que li queden a Leo Messi? Una, dues, tres, quatre... En certa manera, les que ell vulgui. Vostè va bé per aquí, Rodríguez. La pregunta en clau blanc i blava. 12 milions és una xifra prou per ajudar a salvar-se aquest Espanyol? Sí, no. Repeteixo, Twitter, @esportscope. Entradeta doble en joc pel Barça Mallorca. Entradeta doble per l'Espanyol Cesca, en joc també pels blanc i blaus. Voteu i, a més, comenteu.
En definitiva. Voteu.
Voteu i comenteu.
Gràcies, que vagi bé.
El Barça de la Pilota d'Or vol consolidar el liderat. Ho viurem, com sempre, amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí estan les guitarres de Jordi Tuñón. Avui, en lloc de guitarres, haurien ser pilotes. Com estàs, Jordi? Bon dia.
Bé.
Sí.
Home, la notícia de la que tothom parla avui és la sisena pilota d'or de Leo Messi.
Però no parlarem d'això.
No.
Perquè,
no.
Com tothom parla...
És que ja està molt cansat el tema. Sí, que sí, que el Leo ha guanyat la sisena pilota d'or.
Sí.
Que amb això ja supera Cristiano. Vale, molt bé, bla, 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 bla.
Bla, 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 bla.
Segur que els companys d'esports fan ja un relat fantàstic del que va passar ahir a París. Sí. Però pensem a vegades que Messi és el millor de la història i, escolta, hi ha hagut esportistes al llarg de la història que han sigut autèntiques llegendes i que han tingut rècords fins i tot molt més grans que els del Messi.
Però no futbolistes.
No futbolistes. Avui no parlarem de futbolistes, bueno, no. Que el futbol està molt trillat.
Bueno, me'n vaig, adéu, gràcies.
No, Pepe, que jo sé que tu ets un gran esportista, també.
Sí.
Per exemple, et dono un nom. Michael Jordan.
Sí, home, escolta.
Michael Jordan. Ara té 56 anys i actualment és propietari dels Charlotte Hornets. Això que fas, què faig amb els meus diners? Doncs em compro un equip.
Sí.
Em compro un equip. Es va retirar el 2003, va jugar 13 temporades als Chicago Bulls i va aconseguir 6 anells de campió de la NBA i un promig de 30,1 punts per partit, que és el més alt de la història de la NBA. 30 punts cada partit feia el tio. De mitjana, perquè en va haver alguns que en va arribar als 100.
Sí, sí.
Però vaja, aquesta era la mitjana. 10 títols de màxim anotador de la NBA, 5 MVP, el Most Valuable Player de la temporada, portada de l'Sports Illustrated en 50 ocasions, també té medalles d'or a Jocs Olímpics, tant a Los Angeles 84 com als de Barcelona 92, quan va jugar amb aquell gran Dream Team. En fi, Michael Jordan, déjalo correr.
No, és un extraterrestre.
Totalment. Més extraterrestres vols?
Vinga, va.
Michael Phelps.
Sí.
De petit li van diagnosticar un dèficit d'atenció, hiperactivitat, i els seus pares que van dir: escolta, nano, saps què? A la piscina, que estaràs tranquil.
Sí.
Però mai pensant que es dediqués professionalment. No. Uns pares normals que van dir: mira, si fer uns llars a la piscina t'ajuda, el portarem a nedar una estona.
Quantes medalles ha aconseguit?
Doncs escolta, té un total de 28 medalles olímpiques, el que converteix en l'esportista olímpic més condecorat de tots els temps.
És a dir, que si posés les medalles i estires a la piscina s'ofegaria.
Doncs una mica sí, jo crec que sí, eh? D'aquestes 28, 23 són d'or. A Pequín 2008 es va convertir en l'home que més medalles d'or ha guanyat en uns sols Jocs Olímpics, amb 8 medalles en uns sols Olímpics. En fi, Michael Phelps. Un altre extraterrestre, Usain Bolt, el jamaicà. Amb només 16 anys, ja va guanyar, ja va ser rècord mundial en 200 metres. Després va aconseguir també el rècord mundial de 100 metres, que un any després va tornar a revalidar. És un tio que corre els 100 metres en uns 9... una miqueta més de 9 segons i mig.
Igual que tu i jo.
Igual. Estem parlant d'anar a una velocitat superior als 10 metres per segon. També té 11 títols mundials en total i és tota una figura a la seva Jamaica natal. I un que jo sé que a tu t'agradarà molt, Pepe. Una gran figura de l'esport, com va ser Muhammad Ali.
Hombre,
Cassius Clay.
Sí, sí, jo el vaig veure boxejar en viu i en directe.
Què dius?
Bueno, en directe, a través de la televisió, vull dir. Jo soc de la seva època.
Sí.
Home.
De fet, ens va deixar el juny del 2016, fa uns 2 anys i mig, va morir amb 74 anys. Va ser medalla d'or als Jocs Olímpics de Roma de 1960. I el Muhammad Ali, que va guanyar el títol de campió dels pesos pesats per primer cop el 1964, quan tenia només 22 anys.
Lo millor dels combats de Muhammad Ali eren els...
La prèvia,
quan s'enfrontava cara a cara amb els adversaris.
Sí, deia de tot.
Les coses que els deia, ja sortien espantats i acollonits al ring.
És que, clar, aquí estem destacant els seus mèrits esportius, però va ser tota una figura que va revolucionar. I si vols algun extraterrestre de casa, Miguel Indurain.
Per exemple.
Miguel Indurain, 55 anys, de Navarra, 5 anys consecutius guanyador del Tour.
Sí.
És a dir, el tio va guanyar el Tour 5 cops seguides, del 91 al 95. Però és que mentre feia això, també va guanyar 2 cops el Giro d'Itàlia. És a dir, va haver 2 anys, el 92 i el 93, que va guanyar el Tour de França i el Giro d'Itàlia. En fi, campió del món de contrarrellotge, campió olímpic de contrarrellotge també el 96, rècord de l'hora el 94, en fi, un tio que amb la bici feia miracles.
I Miguel Indurain no respon a la tipologia de ciclista. Primer perquè crec que era asmàtic i després perquè és un tio molt alt. Vull dir que per anar a la bicicleta anava mal posat allà.
Li treus l'asma i ja et fa la bicicleta com l'ET, ja vola. En fi.
Jordi Tunyón, t'agraeixo molt que no hagis parlat de futbol.
No.
Adéu.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Bueno, ¿qué darías por tener una piel y un cabello suave y protegido? Bueno, con Olimpia Plus, solo 1 euro por la compra de los filtros, te vas a llevar el mejor descalcificador del mercado por tan solo 1 euro. ¿Quieres saber más? Pues llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, set de innovación.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Prácticamente cada día tenemos una ventanita, unos minutos para hablar de Mundo Natural, para hablar de los productos de Mundo Natural con nuestro buen amigo Adrián. Adrián, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte. Hay un problema de salud muy habitual y que quizá nuestros amigos oyentes lo tratan de cualquier manera. Y atención, porque estamos hablando del reflujo, estamos hablando de la hiperacidez gástrica, que una vez se toma protectores de estómago, muy populares y muy conocidos, que no son adecuados, porque no es, obviamente, estamos hablando del estómago, estamos hablando de un punto clave de nuestro organismo, ¿no? El que controla la digestión, los alimentos, y no se debe tomar cualquier cosa, Adrián. Vosotros en Mundo Natural nos presentáis un producto completamente natural y muy efectivo, que se llama Gastro Plus.
Exactamente, presentamos GastroPlus como alternativa a esos antiácidos, a esos protectores estomacales que muchas veces, como bien dices, lo usamos de forma indefinida y produce muchas alteraciones a nivel de la mucosa, como puede ser una gastritis atrófica, como puede ser también la inhibición del hierro y la vitamina B12, afectando todo lo que tiene que ver con la energía, la vitalidad y el metabolismo del hierro. Por lo tanto, es muy importante controlar todo lo que ocurre a nivel de nuestro estómago. Y para eso, el GastroPlus, que es un suplemento a base de monos y polisacáridos de la aloe vera, le confiere esa propiedad casi milagrosa a la aloe vera, pero un efecto protector sobre la mucosa estomacal. Entonces, lo podemos utilizar, como bien decías, en caso de reflujo gastroesofágico. Se puede utilizar también en caso de buscar un protector estomacal, como también cicatrizar y mejorar todo lo que son las digestiones, y solamente es un vial al día.
Uno al día.
Un vial al día, y vemos que logramos ese efecto protector a nivel de nuestro estómago, como bien decías, centro de las emociones y centro de garantizar una buena digestión y una buena absorción.
Estamos hablando de ampollas, por tanto, de viales. Es un producto natural que lo tomamos de forma líquida, con un poquito de agua. ¿Cómo lo tomamos, GastroPlus?
Es muy sencillo, lo puedes disolver en agua, pero también puedes tomarlo directamente desde la pipeta, desde el vial.
Ah, muy bien.
Solamente hay como homogenizarlo un poquito, porque lleva un poquito de calcio, una sal de calcio que también ayuda a estabilizar la situación estomacal, y veremos que vamos a mejorar considerablemente todos los problemas a nivel del estómago. Eso sí, tenemos que dar un consejo que casi nadie cumple, y es que hay que masticar unos 27 veces cada bocado de comida.
Sí, sí.
Porque el estómago no tiene diente y le estamos dando un trabajo al estómago por no hacerlo nosotros de forma mecánica en la cavidad oral.
Para acabar, en 10 segundos, ¿a quién le recomendamos GastroPlus de Mundo Natural, Adrián?
Pues mira, se los recomendamos a todos los que tienen digestiones lentas y pesadas, hiperacidez, reflujo gastroesofágico, y simplemente las personas polimedicadas que quieran una alternativa como protector estomacal, GastroPlus es la mejor opción.
Os recuerdo que lo podéis encontrar, y yo siempre me acuerdo, lo primero que me viene a la cabeza es la sección de productos naturales, la parafarmacia del Corte Inglés. ¿Y dónde más lo encontramos, GastroPlus?
En su apolario habitual, en su parafarmacia, podéis consultar a su farmacéutico, y en la página web, en parafarmacia.
Y si queréis alguna consulta, 914460000. Adrián, gracias.
Muchas gracias, Pepe.
Un abrazo, adiós.
Gracias. Doncs marxem perquè arriben les dues. Bueno, ens quedem aquí a la ràdio, perquè el Collado i jo sempre estem aquí a la ràdio.
Sempre, tot el dia dormim, des d'hora 24 hores.
Perquè ara hem d'obrir la porta a l'Antoni Raiz i la Marta.
Passin.
Perquè ens donen les notícies de tot el que ha passat en aquest dimarts, que són moltes.
Sí,
pega una pelea en el Congreso per entrar.
Ara ho explicaran.
Que si codazos, jo entro primero, tu segundo. És que estan com nosaltres.
Ai, són tots, els polítics són tan vocacionals. Sí, sí. Ah, estimen tant el país. Adéu!